a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, ja ens passen aquestes coses de vegades. Comentem un tema determinat abans Robert Pérez, l'encetem al llarg d'aquest temps de família i després en els diaris alguna cosa o altra ens porta d'alguna manera a lligar-ho de nou amb el que havíem explicat en anteriors setmanes. Els diem tot això en l'inici del nostre habitual temps de família des del centre de reeducació de Vic, al carrer Pau Barrabets número 16. En Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Vàrem encetar fa unes quantes setmanes aquesta qüestió de dos fills, dit així, en genèric, oi? I de ben segur, més d'un de vostès ho pensava, doncs, com ens diuen els mitjans de comunicació, es veuen més cotxets de criatura pel carrer, més parelles amb nens, o sigui, que dona aquella certa sensació que hi ha més naixements. És cert, ho diuen tots els mitjans de comunicació, el nombre de naixements ha pujat a Catalunya fins a les xifres del 1980. Primera part. Segona part. Els avortaments creixen un 10%, sobretot entre les dones de 20 a 29 anys i les menors de 19. I tot plegat molt probablement tindria relació amb aquella frase que algun dia et vàrem deixar, aquella pregunta de, bé, cal pensar-s'ho molt abans de tenir un fill o no, o això és una qüestió que implica, òbviament, una certa responsabilitat que cal meditar molt, o no, i aquí tenim, doncs bé, segurament el vessant positiu, aquest nombre de naixements que ha augmentat, i de ben segur, com ens deia en Roman, quan es vol tenir una criatura, doncs és una decisió que es pren i que, per tant, endavant, però, per altra banda, tenim aquesta altra qüestió que segurament també cal prendre d'una forma molt reflexiva, perquè ha crescut el nombre d'avortaments, i segons sembla l'estat espanyol és un dels capdavanters a la Unió Europea en aquesta xifra, en el nombre d'avortaments en noies menors de 19 anys. Es parla de si no s'entén massa bé o si no s'acaba de comprendre o si el missatge de l'educació que es dona a l'entorn del sexe és l'adequat o no és l'adequat o per què passen aquestes coses.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. És que veritablement hi ha moltes pàgines dels diaris que em fan referència a tot plegat.
Doncs potser aquesta és la primera qüestió.
Vinga.
Tu deies, és així perquè en tots els mitjans està surt. A veure, és així perquè hi haurà estadístiques fiables que els periòdics poden reproduir. Però no pas perquè ho diguin els diaris. És un matís. Però dic perquè en els diaris es diuen moltes coses. I és veritat que cada tant hi ha entongades d'un tema que apareix en un moment determinat i així com ha aparegut al cap de res, desapareix una altra vegada. I les realitats continuen, per més que els mitjans no les reflecteixin. És a dir, que els mitjans fan ressò de determinades qüestions moltes vegades perquè coincideix amb que treuen les dades
En un moment determinat de l'any,
i de vegades també amb altres interessos probablement més comercials, no? Doncs dit això, més número de naixements
molt relacionat també amb el fenomen de l'immigració, però en qualsevol cas agafar aquest titular diguem-ne que es presta sempre una interpretació positiva. Dit així, el nombre de naixements puja a Catalunya fins a les xifres del 1980, que després de tants anys de llegir titulars que anem en decreixement, que cada vegada les persones grans seran en nombre superiors a les persones, etc., s'havia vist d'alguna forma, d'una manera negativa, el descens a la natalitat, i per tant, diguem-ne que aquest titular es pot agafar així en genèric, d'una forma positiva. En canvi, del nombre d'avortaments, sí que és un titular que es presta més a moltes reflexions aquí, no?
Sí, diríem que això no desperta tanta joia.
Ah, no? Això mateix. O com a mínim, diguem-ne, no hem de suposar que no desperti així d'entrada un cert optimisme de dir, mira, que anem bé, que n'hi ha tants, no? Perquè tothom es tingui considerat com es tingui cadascú, el fet d'avortar a ningú se li escapa, com vam dir alguna vegada, que això és un fet traumàtic. Es miri com es miri.
Sí, és a dir, que ho pot ser més o pot ser menys, però diríem no és una situació agradable per ningú, per la dona que decideix o per la parella que decideix. En tot cas, el que sí està clar és que això és un ple dret i que, diríem, la llei contempla el dret de les dones a, en determinades circumstàncies, però que inclou també les circumstàncies psicològiques de la dona, la interrupció fins a determinat mes de gestació. És a dir, que això també no, és un dret, és un, diríem que en certa mesura s'ha com normalitzat aquesta opció, que de vegades és una opció que no és massa triada per la dona, vull dir, per malformacions del fetus, per mala implantació, bueno, hi ha una sèrie de motius que fan que un embaràs no tiri endavant. Aquests ja són més de l'ordre, diríem, de l'orgànic, per dir-ho així, no? De ser inviables.
Sí, sí, sí.
Després hi ha altres determinacions, com ara, diríem, es pot saber molt més de la formació del fetus.
I, per tant, dels riscos que hi pot haver o del que pot passar en el futur.
Clar, aquí hi ha parelles que decideixen interrompre l'embaràs, que seria viable, però diríem que té moltes possibilitats de o malformacions, malalties, així com hi ha d'altres parelles que diríem, no, a hores d'ara, ja fa uns anys, per exemple, sabent que el fill tindrà síndrome de Down, tiren endavant l'embaràs, i saben que tindran un fill amb síndrome de Down i endavant.
Potser és molt directa la qüestió, però un pot anar a un psicòleg o un psicoanalista a demanar segurament consell, no sé si l'entorn d'això, i el professional l'únic que li pot dir és la llibertat individual és teva de decidir.
Això en principi ja ho tenen, això ja ho saben.
Hi vagin o no hi vagin, clar, a la consulta, està clar, no?
Sí, quan venen és perquè això implica un conflicte en la persona que necessita elaborar, que necessita poder tramitar d'alguna manera i que sol no es veu en compte.
D'acord. Es vagi o no es vagi a la consulta, és molt probable que una decisió d'aquest tipus impliqui sempre un conflicte a la persona, no?
Sí.
Sí.
Sí, i inclús...
És a dir, que això no vagi, avortem i ja està. Molt probablement això no sigui... difícilment algú ho expressa amb aquesta contundència i gairebé amb aquesta displicència, no? Un fet que implica tot això.
La manera en què s'expressi no és igual a la manera en què està, diríem, portes endintre de la persona.
D'acord.
Justament, de vegades hi ha expressions molt fredes, molt desafectivitzades, que, bueno, o sigui, per una banda, la primera impressió és que ho té tot com superassumit,
sí, sí, molt clar, claríssim, i, que tal...
Però, diríem, això és una part de la qüestió, potser per una banda sí que ho té, però segur que té més aristes i més cares. No?
D'acord. Et fiquem algunes dates que hi ha aquí, dates i dades. Es comenta, es va incrementar el nombre d'avortaments a menors de 19 anys, que ja arriben als 15.300, davant els gairebé 14.000 del 2006. Segons els professionals sanitaris, són precisament aquests dos grups d'edat, les dones de 20 a 29 anys, solteres, amb estudis secundaris, i les noies joves, les que estan patint l'absència de polítiques de planificació en la darrera dècada. Es diu, entre altres coses, que les dades assenyalen una vegada més que la franja d'edat en la qual es practiquen més avortaments està entre els 20 i els 29 anys. En total, gairebé 56.000 dels 112.000 registrats. Dins d'aquest grup, una mica més de 28.000, d'aquestes 56.000, es varen realitzar dones que no havien arribat als 25 anys. En quant al perfil de les dones que avorten, la majoria no conviuen per ella, té ingressos propis, estudis primaris o secundaris i amb almenys un fill. Crida l'atenció també l'escàs nombre de dones universitàries que avorten. No arriba al 15%. Més del 63% compta amb ingressos propis i gairebé el 52% té almenys un fill. Els experts en la matèria insisteixen en que això posa de manifest una vegada més les dificultats que tenen les treballadores per poder compatibilitzar la vida laboral i la maternitat. I pensàvem ara una vegada més en aquella frase que t'havien dit en més d'una ocasió, és clar, les mares i les àvies... Deuríem pensar, pot ser això un argument, el de compatibilitzar la vida familiar i la laboral quan nosaltres a la feina teníem endur-la a casa i guanyar-nos la vida i intentar fer les coses i tenir les criatures, no?
Sí, sí, que diríem, també hi ha una qüestió, diríem, dels temps, del moment, de la conjuntura. Per exemple, efectivament, eren coses que abans depenent de les persones, eh? A veure, que no, no, però diríem les tendències, era que això era una... Era
una llei de vida.
Sí, una llei de vida, i era un desig que passava per sobre d'altres consideracions. Eh? Si ens hem d'estrenyar el cinturó, doncs, mira, tenim un mes que... També que diríem que els mitjans anticonceptius tampoc eren tan, no, tan fàcils com ara. Diríem que la veu de la dona tampoc era tan forta, era que la pressió social també apuntava cap als fills que vinguin, diríem que quasi la sexualitat venia lligada al fet de tenir fills, i actualment, òbviament, les coses van d'una altra manera, molt diversa, molt diferent. No, justament diríem que la realització professional i laboral de la dona és una cosa que està també molt valorada per les dones, i ha de lògicament, a veure, per altra banda, no? I ha d'articular-se, per tot el que veníem parlant de com el fill significa en la vida de la dona una alteració molt important dels seus projectes.
T'ho digui perquè partint d'aquesta argumentació es posaria sobre la taula allò que veníem comentant. Hi ha persones que no poden acceptar, diguem-ne, la renúncia a determinades coses?
No poden o no volen.
O no volen.
Sí. No, no, pot ser una cosa plantejada, i aquí és on diríem en certa mesura moltes parelles i moltes dones s'han accedit a la maternitat per, com es diu en el futbol, per la mínima, no? Un. Amb un ja ets mare, pare, i d'aquí ja més no. Segurament les circumstàncies sociolaborals no afavoreixen, és a dir, ni diríem ni les prestacions, ni, no està tot pensat per afavorir. Potser estava més pensat, o sigui, és més fàcil, en comptes de donar facilitats perquè creixi la població autòctona, fer grans entrades de gent de fora, d'immigrants, no? Perquè en un plis-plas ja tens treballadors...
Però vols dir, entre altres coses, que des d'un punt de vista cultural és molt probablement que en altres latituds el fet de tenir fins o de tenir famílies nombroses sigui vist de la manera com era vist aquí fa 30 o 40 anys o 50.
Home, segur.
Segur.
Diríem que no, en el tercer món,
sí.
A la Índia, no es plantegen aquestes qüestions.
Sí. El que està clar és que una menor de 19 anys segurament és un fet traumàtic per tothom, no? Però més endavant algun dia, abans d'arribar als 19 anys, que una dona ja s'hagi d'enfrontar a un avortament...
Sí. A veure, són diverses qüestions. També aquí l'edat d'inici de les relacions sexuals ha baixat moltíssim. És a dir, no sé, també mirant estadístiques, fa cosa a dir les dones, o sigui, en les noies, està al voltant dels 15 o 16, tot estirar. És a dir, que també hi ha un avançament de les pràctiques, no?, de les relacions sexuals. Clar, en noies que això no són precisament dones, diríem, no? I que accedeixen en un moment de l'adolescència, diríem, bastant aviat, el qual augmenta el risc, diríem, d'això, de no mesurar conseqüències, d'ignorar el que saben, perquè...
Vols dir que no està en una qüestió de desconeixement?
No.
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 Crec que només segur.
Sí, no, és que... clar,
No és tant una qüestió de desconeixement com de no mesurar les conseqüències, vols dir?
A veure, o de desconeixement seria no necessàriament desinformació.
D'acord.
És a dir, informació hi ha, i mira que hi ha campanyes, insisteix, i centres de planificació, els pares, i així tot, diríem que justament... No, les adolescents tracten això com altres coses, és a dir, no es volen enterar, no volen saber. A mi no em passarà, per exemple. no és el mateix que les motos i altres qüestions, mm-hmm. no? Tu dius, no, si, això, si, no, si jo sé què passa, jo ja sé que és així, però a mi no em passarà. No se sap massa bé per què, perquè ho dic jo. Mm-hmm. Perquè jo ho crec, no m'ho crec.
I suposo que dius això no pensant tampoc en que un ha de viure la seva adolescència pensant en que li pot passar això cada dos per...
No.
Sinó que no, diguem-ne, des d'aquest punt de vista tan il·lus.
Exactament. Tan omnipotent, tan narcisista. Això val pels altres, però no pas per mi. També de vegades, o sigui, hi ha un conflicte amb el que saben, no? Una relativització, no per una vegada... no passa res, i aquest tipus de qüestions que són tendents a negar el que saben. Em sembla que aquests són... Dic perquè, si no, sembla que la qüestió... Potser li donem a la vessant educativa una espècie d'omnipotència que tampoc té. L'educació és necessària, és útil, mm-hmm. és convenient, però bueno, té limitacions. No tot és educable. O per més educat que estigui, no? Quan de vegades, és un mal exemple, però quan diuen quan passen, diguem-ne, escenes violentes i tal, no em semblava tan educat, i ja, una cosa no va renyida amb l'altra.
Mm-hmm. Una persona pot tenir al seu abast tota la informació mm-hmm. que vulgui.
Bueno, és que això és internet.
I després tornem a estar amb la mateixa, la llibertat individual o la concepció individual de les coses passarà per sobre de qualsevol...
Sí, però la informació, per exemple, en la xarxa, la tens tota, de tot arreu, i, per exemple, no, això molts pedagogs van parlant de que ara el tema no és la recerca de la informació, sinó el processament de la informació, la discriminació de la informació. Tal com estan, o sigui, a l'abast que l'accessibilitat que hi ha a totes les dades... tu pots refrendar qualsevol teoria que tinguis amb algun article o algo que hi ha en internet. I jo puc portar un altre que digui exactament uh-huh. tot el contrari. Aleshores...
I si no, encara podem fer servir allò del m'han dit o m'han deixat de dir, que és tan vell com la història de la humanitat, no?
Bueno, però ara sembla que amb internet uh-huh. ja sigui com més fiable la cosa, no? Aleshores, el problema no... no, la informació és una part de la qüestió que ha de ser i que ha d'estar, que s'ha de donar, que s'ha de... després està, diríem, no? com això s'inscriu en cada persona i es fa coneixement i quina relació té aquella persona amb el que sap, que això ja entra més a l'àmbit de lo psíquic, és a dir, com es defensa del seu saber, d'aquest i d'altres, uh-huh. O com, diríem, actua en funció del que sap, perquè això, diríem, tu pots trobar en molts àmbits. D'acord. Jo sabia què, mm-hmm. sabia, però...
Ara matins-nos i digue'ns que no tota l'adolescència es mou en l'àmbit allò d'una certa inconsciència, d'un cert narcisisme, d'un cert... No.
A veure, sí.
És així.
Diríem, clar, diríem que si un adolescent fos una persona plenament conscient de tantíssimes coses, no seria un adolescent.
D'acord.
Seria ja un adult, diríem.
D'acord. O sigui que aquella frase que diuen que el... que moltes vegades les mares joves es fan grans de cop.
I sí.
Té part de raó, això.
Té part de raó.
Té part de raó.
Diríem que...
Es fan grans en el sentit d'això, de la maduresa, que implica aquesta responsabilitat manifesta d'haver de tirar endavant això.
Sí, o han d'assumir responsabilitats diríem que no són les pròpies de la seva etapa. A veure, així com hi ha noies que sí, inclús, no sé, en altres ètnies, per exemple, no sé, els gitanos, no posaran pas cap pega perquè una noia de 16 anys tingui un fill, ni la noia ho veurà estrany i li semblarà d'allò més... Però diríem que també aquí el concepte d'adolescència i el concepte d'infància...
Es mouen uns altres registres, no?
Paràmetres, sí.
Per tant, a partir de tot això, i ara, diguem-ne, apel·lant més o menys a qui ens pugui escoltar, és normal que les mares es preocupin, que els pares es preocupin, que les famílies es puguin preocupar a una determinada edat de la filla, si agafen el diari i llegeixen això?
Jo crec que ja ho estan, sense encara que no
sense llegeixin
el diari.
Això.
Sí. I efectivament és un motiu de preocupació i d'ocupació, no? Que diríem que és algo Bueno, mira, lliga amb el que veníem parlant, no? De justament la importància de que en el vincle circuli la paraula, és a dir, que les coses puguin ser parlades, puguin ser dites, no? Com ara, per exemple, la preocupació o l'angoixa dels pares davant d'aquest tipus de... que curiosament, òbviament, estan més posades en les noies que en els nois.
Sí, això continua sent
així. Així, el qual no trobo que també hi hagi preocupació pels nois de... però clar, l'escenari en el que juga això és el femení, no és el masculí.
Sí, sí.
Diríem, segur que per un, o sigui, per la parella,
tot
de
que
la noia...
tot i que en la majoria de casos, òbviament, perquè al món arribi un nen o una nena, fan falta dues persones.
Sí.
Però en canvi, com deies tu, la part masculina d'aquesta, diguem-ne, d'aquesta situació, sempre apareix molt més...
Clar,
o més difuminada, en és, responsabilitat, per dir-ho així, no?
És que, sí, és que biològicament parlant, diguem, la participació masculina es limita a un espermatozoide, la femenina no, no? És a dir, és la gestora, és la, no? La, que, la productora, la que dintre del seu ser, no? Dintre, transcorre una, o s'inicia una nova vida. O sigui, per a l'home és clarament més extern i per la dona és absolutament intern.
És que a vegades dona aquella sensació, a partir de les argumentacions, que en el cas dels embarassos de menors de 19 anys o de l'època de l'adolescència, això no està en una decisió de dos, sinó, diguem-ne, un moment en què diguem-ne, no es van mesurar les conseqüències, a diferència, diguem-ne, d'altres moments de la vida en què el naixement d'una criatura és una decisió entre dos, entre pensada, tal,
sí.
No?
Que, no sempre, però
no sempre, però diguem-ne que ho admetem més o menys així, no?
Clar, sí, i de vegades això, no? Perquè parlem dels adolescents, però aquest mecanisme opera també en els adults i en les parelles. Quan una parella, diríem, d'adults, que ja té algun fill, et diu, no, és que aquest va venir, dius, però què vol dir que va venir? No, o sigui, quasi és el que pot dir un adolescent, no? I de vegades sí que hi ha adults que parlen, no? Que ho deixen lliurat a... però, no? O sigui, que curiós, que diríem, és com no acabar d'assumir la decisió. Si ho deixes lliurat sabent que tots són fèrtils, doncs, no? Està clar que estàs buscant. No? Però veus com pot arribar a aparèixer això en adults amb una forma de que sé però no sé, però no, ho veig però no vull veure, doncs amb els adolescents encara més.
D'acord.
No, i el que també és cert és que diríem que aquí, si diríem el paper del baró és més extern i el de la dona ajuda més en el seu cos, segurament això també dona un diferent pes a l'hora de prendre la decisió de què fer. Sembla que és una qüestió de justícia. És a dir, que la que ho ha de portar, la que quedarà embarassada, la que portarà la mare, serà la dona i no pas l'home. Amb la qual... Bueno, i de fet diríem que la llei no demana que la parella estigui d'acord, eh? I,
bueno, però esclar, diràs com a especialista que és absolutament fonamental que sigui la dona la que estigui d'acord en tirar endavant qualsevol, clar, diguem-ne, decisió a l'entorn d'això.
Sí, o sigui que la posició de l'home en certa mesura és contingent. No? Potser hi és, potser no hi és, però la que no pot ser contingent és la de la dona, que potser sí està d'acord o potser no. Això no pot ser, eh? O sigui, la dona ha de fer el que senti, cregui, i això és responsabilitat, eh?
Vist d'aquesta manera, l'assumpte pren una altra dimensió, eh? I en el fons ens posaríem amb la manera més simple d'agafar-ho. O sigui que l'home en el fons se'n pot desdir de tot i la dona no se'n podrà desdir mai.
Per exemple.
Sí,
efectivament. No m'es pot desdir.
Vist així, eh?
Sí.
És a dir, aquella imatge de... mira, va veure el sarau i va marxar i és això. D'acord.
Sí, es pot desdir.
Vist així, amb tots els matisos, eh? Però està clar que la dona no se'n pot desdir?
No. O sigui, justament, per exemple, en l'home hi ha més una qüestió de paraula. La dona, hi haurà la paraula,
sí,
o no?
Sí.
però sí, el fet és el que és.
Sí, sí, l'home es pot comprometre o no comprometre, pot marxar, es pot quedar, pot dir que t'ajudaré en tot el que faci falta, pot fer el que sigui.
Exacte, pot dir jo vull aquest...
Aquí està, qualsevol discurs, però en qualsevol cas...
Efectivament, l'escenari en el que juga tot això és en el cos de la dona i en el cap de la dona.
No? Deies fa un moment, i a partir de l'argumentació dels darrers dies, que aquí s'imposa molt la paraula, i per tant la comunicació.
Sí.
Esclar, sense que hagi passat res, els pares que se suposa que poden dir a una filla, ves en compte, i cada dia ves en compte, tal, o què?
No, això no,
això no,
més
això
que
no
per empipar.
Més per empipar.
Clar, segurament, o sigui, no és un tema fàcil, no? Ni és un tema per quotidià, probablement en el cas de la noia la mare jugui un paper més més proper, o pugui tenir més possibilitats d'acostament,
I t'ho posarem fàcil, No serveix per res dir cada dia ves en compte, com no serveix per res no dir res.
Bueno, són dos maneres molt diferents, No, el que serveix és poder dir, manifestar en un moment determinat des de la confiança que s'està fent en la filla, que sabran que podrà, des de posar al seu abast recursos, vull dir, de l'hora del planning, no? És a dir, de l'accés a mitjans anticonceptius, sobretot molt, és a dir, també és un terreny molt privat, molt íntim, que a la que l'adolescent s'olori que ja venen els pares a intentar això, fer la planificació, doncs ja no, o sigui,
malament rai,
ja, efectivament, no? Ja es posen, no, és com d'una forma respectuosa, però fer-se presents també en aquest aspecte de la vida de la filla o del fill, tot sabent-hi que això està sota el control i qui ho ha de portar i qui ho ha de regir és l'adolescent.
No, perquè això és allò dels pares, no? Jo vull saber què passa, però no vull intervenir en la vida. I això deu ser tan difícil de poder mesurar com els pares poden, no més o menys, ja no dic allò, jo vull estar tranquil, perquè tranquil segurament no es pot estar mai, perquè si no és per això serà per alguna altra cosa, que els pares es poden posar molt, molt neguitosos, però com intentar més o menys administrar aquesta confiança sense intervenir d'una forma excessiva en la llibertat individual d'un adolescent?
Sentint la confiança. No és una qüestió de boquilla, d'allò, jo confio molt en tu, però digue'm, però recorda't, però dius, d'on està la confiança aquí, no? En realitat, justament, fixa't, quan si uns pares ho diguessin cada dia, la desconfiança és total, o sigui, estan creient que si ells no els hi recorden cada dia,
passarà això un moment,
o sigui, com si el control el portessin els pares. Clar, estan mal posicionats. Des d'aquesta posició patiran molt, tindran molt de liu i ajudaran poc al fill i a la filla que intentaran o sigui això, com una molèstia qualsevol, treure-se-la de sol.
O sigui, que la confiança no es manifesta parlant, sinó que s'atorga. Se sent.
Sí, s'ha de sentir la confiança. I també diríem... I
això aquí pot quedar molt filosòfic, dit així, però vols dir que és un vincle com qualsevol altre.
Efectivament, és a dir, que no, quan tu deies, preguntaves l'altre dia, no, però aleshores si hi ha bona comunicació i hi ha la possibilitat de parlar entre... No vindran mai amb un ciri trencat, te'n recordes que deies?
Sí.
No és garantia. No és garantia, perquè de garanties en aquesta vida
n'hi ha
poques.
Sí,
no?
Sí.
Però sí que ofereix un context i un coneixement que, per exemple, doni més fonaments a la confiança.
I hem de suposar que en el cas que aparegui, diguem, un fet inesperat o un fi inesperat, aquesta relació serà prou forta com per poder, diguem-ne, establir un nou ordre de coses i que ningú se senti, diguem-ne, desvalgut o desplaçat o menystingut per una circumstància així, no?
Sí. i que diríem també donar la tranquil·litat i la confiança que li passi el que li passi, faci el que faci, o sigui, els pares estaran allà. I perquè de vegades el problema amb alguns d'aquestes interrupcions de l'embaràs és que es fan també esquenes dels pares. I bueno, no, també és important que l'adolescent pugui comptar amb que, tot i saber que, o sigui, també per als pares això serà traumàtic, no ho serà pas més que per ella, i que en tot cas això pugui recolzar-se en, tant en lo pràctic, no? És a dir, de com, a on i amb les, o sigui, de fer-ho amb les millors garanties, com en el recolzament afectuós, emocional.
Diverses coses abans d'acabar, encara que pugui semblar una obvietat o una ximpleria, tenir un fill no ha d'esdevenir un conflicte.
A veure,
no ha de ser un drama tenir un fill,
En el sentit de
pesar, sentit de, si és que això de portar un daltabaix en molts àmbits és senyal que alguna cosa no va, no?
Sí, la vinguda del fill representa tot això,
representa tot un devessall, una pressió, una tensió enorme. Malament rai.
A veure, de vegades...
Ho dic perquè, posant-nos en el cas que un adolescent pot pensar...
Vale, ja t'entenc. Sí.
Si tinc el fill, serà un drama. I si no el tinc, també serà un drama. I serà un drama sempre, això.
Bueno, probablement.
Probablement.
Sí.
Vaja.
No, és cert que és cert. Triar entre caure... No,
entre el menor dels mals, sí. No sé si dir-ho d'aquesta forma.
Sí, efectivament. Efectivament, diríem que aquí la bona situació, la més sana, és justament que això esdevingui una opció triada, no? Vull l'embaràs o no el vull, si no el vull no el tinc. El problema és quan és no el vull però el tinc, però ha passat. També tenim algo dels temps en els que les coses, en què les coses són molt més immediates, no sé, em sembla que no sé, en altres èpoques, per exemple, la part romàntica era molt important, no podia ser un aquí te pillo, aquí te mato, que també corria, idealitzarem ara, però potser sí que era, hi havia, i se li donava més transcendència, era una cosa potser també cap a l'altra banda, hipertranscendental, en moltes cultures ho és, i ara diríem, entre el jovent, des de luego, no ho és més com una cosa que tens a l'abast. O sigui, entrar en una discoteca per majors de 18 anys és molt difícil, si tens 15, o no. Però bueno, en principi, però diríem, accedir a l'acte sexual ho tens més per la mà. I dius, ah, pues mira, fem-ho, provem-ho, a veure què tal. I que potser ha caigut com en una cosa com excessivament quotidiana o com si no fos res, saps? Com una mica ningunejat o com una experiència més. Vols dir
que m'he arribat a assumir fins i tot aquestes circumstàncies com un fet més de la vida.
Sí, com si fos com qui va provar, no?, menjar hindú, provem-ho.
Perquè tu ens parlaves ara d'aquesta qüestió de fonamental que la dona, des d'un punt de vista, des de totes les circumstàncies, de ser capaç de poder decidir per ella mateixa lliurement. I algú pot pensar, bé, en el cas d'un adolescent en què el mateix especialista diu que pot no mesurar les conseqüències, aquesta mateixa persona que potser no ha mesurat les conseqüències ha de ser igualment lliure i té prou criteri com per decidir què fer, aleshores?
Jo trobo que sí. I si no, o sigui... A veure,
després hi ha adolescents que es poden trobar amb allò, vull que el tinguis, vull que tal, vull que tal, vull que no sé què.
Qui, sí.
Vull.
Sí. Això pot fàcilment esdevenir en un fill per la mare. És a dir, tenir un fill perquè la seva mare el vol, perquè no vol que interrompeixi i perquè ella, la mare, el cuidarà. La cuidarà amb ella i el fill.
I això...
És una manera de venir al món també una mica per via d'un tercer, no? Poc interioritzada, bueno. Tot té, a veure, i tot són posicions i tot són decisions i situacions particulars. També hi ha disposicions legals al respecte d'edats i... sembla que...
Però com sempre us diem, en el cas d'en Roman, més enllà de la llei, les circumstàncies psíquiques que operen quan passen aquestes coses i que la llei no pot contemplar tantes vegades. Què passa dins el cap d'algú? I del pare, i de la mare, i de la filla, i de la parella de la filla, i de tots.
Però diríem que si una noia està decidida a fer la interrupció i no compta amb el recolzament dels pares, ja s'ho muntarà malament, o en condicions, bueno, s'han fet bestieses al voltant d'aquesta, de vegades en l'àmbit del camp, sí, no, que es fan interrupcions i de vegades és des de prendre mesures com anar a la farmàcia i comprar-se un munt de coses i mig intoxicar-se buscant, és a dir que tot s'ha de tenir bastant en compte, sobretot la posició, el sentiment i el posicionament de l'adolescent.
10 minuts i seran les 11, en continuarem en tot plegat a l'entorn d'aquests titulars dels diaris i de situacions que també, doncs, hem anat parlant d'aquests dies d'aquest desig, d'aquesta vinguda volguda en la majoria de casos, però què passa quan el fet de poder tenir una criatura és d'haver un conflicte per moltes coses, i en aquest cas una decisió pròpia que es veu absolutament condicionada per moltes vegades per un entorn. Serà la setmana que ve, el divendres, en una nova edició del nostre Temps de Família amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.